Ràdio Tiana presenta...
Som aquí. Molt bona tarda a tots i totes i benvinguts al cinquè programa de la segona temporada del Som aquí, el programa de la local de Tiana, on els nois i noies del Consell d'Adolescents de Tiana són els protagonistes. Avui hem tingut a l'estudi de ràdio el psicoanalista i especialista en neurodidàctica José Ramón Ubieto, que aquest dimecres inaugurarà les terceres jornades educatives de Tiana i Montgat. Els nois i noies del Consell d'Adolescents han tingut l'oportunitat de parlar amb ell i fer-li preguntes. En el programa d'avui comentarem l'experiència, posarem els talls de l'entrevista i comentarem els conceptes que han anat sortint al llarg de les preguntes. Llavors, comencem amb el... Com sempre farem diferents torns. Comencem amb el primer torn, comencem les presentacions.
Hola.
El nom?
Em dic Gerra.
Hola, jo em dic Pablo.
Hola, jo sóc el Nico.
Hola, jo sóc la Laia.
Hola, jo em dic Elna.
I jo em dic Martina.
Amb aquest grup comencem. Doncs abans de començar posant els talls a les entrevistes i comentant-los, comentarem com ha sigut l'experiència en general i com ha sigut per vosaltres entrevistar a un psicòleg com el José Ramón Ubieto. Qui vol començar?
Jo no el coneixia, però l'altre dia vaig estar buscant informació i semblava una persona molt important i sóc d'aquest tema, que ara som més adolescents i entrem a l'edat del pavo. I pues, ens vindria bé i també pues, ens ha dit algunes coses i dubtes.
Pues a mi m'ha semblat molt interessant perquè, la veritat, mai havia parlat en primera persona amb un psicòleg, o això recordo, i doncs la veritat és que m'ha agradat molt aquesta oportunitat.
Home, a mi m'ha agradat molt perquè ha sigut una experiència molt xula. Estar davant d'algú que important, jo crec, i que... És una experiència molt nova, estar davant d'una persona molt important.
I què us han semblat els temes del qual és especialista?
A veure, hi ha alguns més habituals com el... Bueno, tampoc diem que el bullying és habitual, però és més habitual, per exemple, que els autosuïcidis o les
autodidacions.
I el TDAH.
El TDAH. Sí. Doncs si voleu, escoltem el primer tall i després el comentem.
Vale. El bullying que està relacionat amb la salut mental, i quina relació hi ha?
Bueno, el bullying és una falsa sortida quan un té un problema, i normalment a l'adolescència teniu problemes perquè de cop el cos comença a fer-vos missatges que no sabíeu, comenceu a fer-se gran, a tenir altres inquietuds i altres preocupacions. Llavors un se sent malament i pensa que potser doncs, no estarà a l'alçada de la resta de companys, que voldria ser popular, voldria ser algú que s'apanyés fàcilment. Llavors troba un friqui, un pringao, que és el qui acaba sent la víctima del bullying. I és com una mena d'algú que paga per tothom. No? Per això, més que un problema de salut mental, és un problema de crueltat i de respecte a l'altre.
Acabem d'escoltar el primer tall, que parlàvem sobre el tema del bullying, que és un dels temes principals d'aquest psicòleg. Què és el que comentaríeu sobre això?
Que és una cosa on que quasi en totes les escoles, bueno, totes no, però és on hi ha més bullying, bueno, més cas de bullying que a les escoles.
Que, bueno, a mi em sembla molt malament que hi hagi persones que s'aprofitin d'altres simplement perquè són més dèbils, entre cometes, i doncs que això s'hauria de, no, bueno, de parar.
I respecte a la pregunta que han fet de bullying i salut mental, que no té res a veure, amb qualsevol de vosaltres podria fer bullying o patir bullying? Creieu que en algun moment de la vostra vida podria passar?
Sí.
O...
sí.
Bueno, sí. Potser, ningú ho sap.
A veure, jo no faria mai bullying a ningú.
Bueno, crec. Jo tampoc.
No, no. I que em fessin, no sé.
no se sap.
I de manera indirecta, creieu que algun cop, ara en la vostra etapa de primària, per exemple, o ara mateix que esteu a l'ESO, creieu que heu fet sense voler, heu tingut alguna actitud cap a alguna persona que no sigui bullying, però que sigui una mica molesta cap a l'altra persona que la pugui haver ofès, i vosaltres no us doneu compte, però a aquella persona li afecta, no sé si...
Jo penso que, bueno, nosaltres per lo menys a primària hi havia un nen que no era, era igual que nosaltres i tot, però potser li costava una mica més els aspectes d'aprendre. I doncs sí que és veritat que tots el vam tractar una mica com apartat, no? I el vam deixar de banda. I després jo a 6è ja em vaig donar compte i vaig intentar estar amb ell, però sí.
Jo crec que potser no volent, però sense voler, jo crec que tothom alguna vegada, sense voler, ha dit alguna cosa ofensiva per algú.
Sí. La Martina té raó, això és veritat. Algunes vegades que no et dones compte i et surt de la ment, pum.
Sense pensar.
I fer activitats com aquesta o tractar el tema del bullying us fa, creieu que ajuda a millorar en aquest aspecte, sí, i a intentar evitar aquestes actituds negatives?
Sí, sí.
Molt.
Doncs, si voleu, escoltem el següent tall.
Creus que per una baralla una persona es pot sentir afectada per bullying?
Bueno, una baralla no és una bullying, el bullying és una cosa que seriosa perquè deixa moltes empremtes. Hi ha persones que a vegades t'expliquen que els ha passat el bullying quan tenen 40 o 50 anys, és a dir, que durant molt de temps no han pogut parlar ningú perquè s'han sentit el bullying, se senten com si fossin un objecte, no? Una tovallola que deixeu quan heu acabat assecar-vos, és a dir, el bullying és una cosa molt seriosa que afecta molt el psiquisme de les persones. Una baralla és una situació puntual. Tens un conflicte, et baralles i el dia següent fas vida normal. Les persones que pateixen bullying no fan vida normal.
Algú vol fer un comentari?
Jo crec que hi ha persones que es prenen molt a la lleugera la paraula bullying, perquè de veritat les persones que estan patint bullying ho estan passant malament, i a mi la veritat és que em sembla molt malament que hi hagi persones que es prenguin tan a la lleugera la paraula bullying.
El que ha dit la Martina és que és veritat, i que la paraula bullying molta gent pensa que és una baralla, i en realitat no, perquè hi ha gent que pateix fort.
Molt fort, i també hi ha alguns que també ho fan com de broma, dient la paraula bullying per com de baralles també i això.
I el problema és que això és el que ha explicat el Nico, és veritat. Al col·legi alguna bullying, però no saben què és el bullying. Si reflexionessin una mica i veiessin què és el bullying i pensessin, pues ja pararien de dir-ho.
Ja.
Jo crec que hi ha gent que diu no, si ho fem de broma, no sé què, però la persona que li afecta molt, a la persona que ho rep.
Això passa en l'institut també, que és com que algú pega o alguna cosa, l'altre ho està passant malament i després li criden l'atenció i diuen bueno, no, és que és de broma, estem jugant, i l'altre es queda com...
Sí, ja ho hem comentat en altres programes, però ara mateix amb els mòbils i els ordinadors, un dels aspectes del bullying és el ciberbullying, que és mitjançant l'anonimat o no l'anonimat d'anar darrere d'una persona i assetjar-la de manera virtual, i també en via de real, però sobretot virtual. Llavors, el psicòleg José Ramón Oviedo també té un aspecte del seu treball en què reflexiona sobre els adolescents i les pantalles, l'ús que fan dels mòbils, dels ordinadors, les hores que passen davant, si tenen addicció o no, i també el fet de les xarxes socials i de la doble identitat, per recibir-ho, a la identitat de l'usuari d'Instagram i de la vida real. Llavors, en el vostre cas, creieu que la vostra personalitat canvia quan pengeu una foto a Instagram o a on sigui que a la vida real o per WhatsApp?
A veure, jo en el meu cas crec que no, perquè en primer lloc jo tinc la compte privada i només poden seguir-me les persones que jo vull. Però també hi ha altra gent que es deixa la compte pública i doncs no sap el que està fent amb les seves imatges i qualsevol pot veure-les.
I tampoc sap la gent que, com els followers, tampoc sap qui són. Imagina't que algun d'aquells és un hacker o alguna cosa i et hackeja el mòbil o alguna cosa.
Des de quan teniu vosaltres un mòbil amb internet? Des de quina edat?
Des de...
A veure, amb internet o amb targeta, o sigui, Instagram...
Amb accés a internet. Amb...
Vale.
Jo...
11 anys.
Des de finals de 6è.
Jo a 5è.
5è, 6è, no? La mitja?
Sí. Sí.
A aquestes alçades hi ha amics que encara no tinguin smartphone?
Sí, la nit.
I considereu que és una cosa estranya? O...
Bueno, a veure...
Bueno.
Sí, jo penso que sí, perquè... Mòbil...
La majoria de persones té mòbil, però en realitat no hauríem de pensar que és una cosa estranya, ja. Perquè...
Bueno, però la funció principal d'un mòbil, per exemple, és, al final és comunicar-te, i sí que el que no és estrany és que no tinguis Instagram o WhatsApp, bueno, WhatsApp no, perquè serveix per comunicar, però mòbil sí que perquè, no sé, és per comunicar-te i per... és una ajuda per tu.
Creieu que això els pot fer sentir aïllats, el fet de no tenir...
No, depèn de la persona.
No, però també una de les desavantatges és que, per exemple, si hi ha un grup de WhatsApp i parlen, doncs anem a dinar. Tu també et pots enterar, però no et pots posar més al dia. És un avantatge que també...
Yeah.
O no sol per això, per comunicar-te. Deures, per exemple, que això és un avantatge molt gran. No els apuntats, quins són els deures d'avui?
No t'has enterat, llavors.
Ja està.
M'ho preguntes. Però també, si no tens mòbil, també et pots enterar. Tampoc estàs més rato al carrer, et diverteixes més, això també, i estar amb el mòbil és com que deixes al costat la teva família, els amics, i només estàs amb el mòbil i...
En el vostre cas, el mòbil el porteu a l'hora de dinar a sopar amb la família o el deixeu aparcat?
El deixeu
aparcat.
Perquè us obliguen o...?
No.
O per voluntat?
Aparcat.
Jo majoritàriament perquè me l'oblido, però també...
Sí.
Sí, la meva mare també em diu que el deixi.
Ja, jo també.
I diu... a veure, no pots estar dinant i mirant el mòbil.
A mi em diu que jo porto molt bona, molta estona amb el mòbil, que el deixi jo.
Perfecte, doncs passem al tercer tall.
Quina va ser la motivació per especialitzar-se en ser un psicòleg d'adolescents?
Bueno, segurament que vas tenir una adolescència complicada. Llavors, quan has patit una adolescència o has tingut una infància complicada, doncs tens molts motius per dedicar-te a aquestes coses. No? Llavors, no us explicaré tota la història perquè seria massa llarga, però diguem-ne, sempre quan fas una cosa a la vida hi ha una relació amb la teva infantesa. Hi ha hagut alguna cosa a la teva infantesa que t'ha cridat l'atenció, sigui per un problema o perquè t'ha interessat alguna cosa.
Quin és el cas més impactant que has viscut?
Bueno, difícil perquè he viscut molts, no? Però, bueno, potser el d'un noi que vivia a Colòmbia i un cop, quan estava ja vivint a Colòmbia, els militars van entrar a casa seva i van matar el seu pare. I ell ho va viure directament. Llavors va sentir-se molt angoixat i la seva mare el va... portar aquí a Barcelona, per viure aquí a Barcelona. Llavors li va costar molt quan va anar a l'institut estar una mica atent a les coses que li explicaven perquè estava tot el dia pensant com el seu pare havia mort, no? Va ser una situació molt dramàtica.
Vale. Hem escoltat dos dels talls que heu fet. Llavors, un d'ells, comencem el primer, que em sembla que la pregunta era d'ell. Llavors, sí. Si vols comentar el teu tall.
Jo vaig preguntar quina era la motivació perquè li agradés fer això i ell el que ha dit, perquè ja, bueno, com ja heu escoltat, que de petit, pues, no sé, però s'ha referit com que ja ho ha succeït i ja ho ha passat. I pues, ell és una bona causa que volia intentar ajudar els nens que li està passant això ara mateix.
Algun de vosaltres li interessa el món de la psicologia?
Bueno,
a mi
m'he plantejat.
A mi la veritat em sembla una mica difícil, en plan, està molt bé ajudar les altres persones, però en plan també ho pateixes tu, estàs pensant, però bueno, estàs pensant tota l'estona en el que passa en aquestes persones i tot això.
I també és tot com confidencial, tens ara un tema, ara què li ha passat això, arreglar-ho, és com que hi ha casos que són fortos, molt. No són... no m'ho cal acadir, ja, com el pobre nen de Colòmbia. Això ja és un altre nivell.
I creieu que el fe, el, avui en dia el tema d'anar al psicòleg encara és un tema tabú, per decidir-ho?
Sí.
Com que és una persona que està mala, que té algun problema mental?
Bueno, jo penso que sí, perquè, per exemple, a vegades parlo amb els meus amics i fan una broma i diuen has d'anar al psicòleg, no sé què, referint-se al psiquiatre. I són coses molt diferents. Jo, per exemple, he anat al psicòleg i no trobo que sigui per res dolent. És una cosa on tu vas i t'ajuda amb un problema que tu tinguis. I, o sigui, allò només està per ajudar-te i no és que ni tinguis, ni estiguis pues, boig ni res. Llavors, doncs, penso que sí.
Jo també vaig anar de petit i em feien allà pintar i això.
Sí, jo també vaig començar que em posaven com un pal i tenies que relacionar els colors amb els de l'arcoiris i tenies que ficar matèria química, però després ja bueno, anava per coses aquestes, per bullying i tot això. Vaig parar i ara estic bé.
I en el cas dels que heu anat al psicòleg, us ha ajudat al fet d'anar?
Sí. Sí.
I creieu que si es normalitzés més el fet d'anar al psicòleg hi haurien menys problemes a nivell de gestionar les emocions durant l'adolescència, per exemple, que ara viu una etapa bastant complicada? Creieu que seria una bona manera de, el fet d'aprendre a gestionar les emocions des de petits?
Sí,
de...
sí.
Perquè així gestiones les emocions i no... no... bueno... sí, això.
Molt bé, i l'últim tema abans d'acabar amb el vostre blog. M'agradaria preguntar-vos també un dels temes dels quals tracta el José Ramón Nieto és el tema del TDAH. I es planteja si no és el problema de societat, que no entenen la lògica dels nens que tenen... Llavors, m'agradaria saber si en l'escola les classes que feu són les típiques de profe parlar durant 50 minuts i vosaltres ateneu, o si hi ha algunes assignatures diferents i en el cas de que hi hagin, si us agraden més o menys, us agradarien que totes fossin així? Com...
La majoria són de...
De parlar 55
sí,
minuts.
Sí, explica i apuntem. Sí. Explicar i apuntar. Oh. Però hi ha alguna... Bueno, música.
Música visual i plàstica.
Sí,
castellà,
plàstica.
A vegades.
Bueno, castellà.
Perquè el profe és més divertit.
El rotllito de los dictados. Però també, per exemple, socials, mates... PowerPoint.
Bueno, no. Mates.
No, sí, mates,
el
no.
Dia que tenim...
Menys pràctica.
Sí, la pràctica.
Socials és molt apuntar, sí. Perquè hi ha molta història per darrere i vol que ho sapiguem tot. I llavors costa una mica.
I no sé si en el vostre cas d'assignatures com música o visual i plàstica, que normalment són les diferents, són les vostres preferides?
No.
Bueno,
no. Música m'ho passo bé, jo.
Sí,
però
quan ens ratllen.
Plàstica, jo sóc un paquet dibuixant i per mi la millor assignatura és educació física.
Sí. Bueno, sí, sí.
Perfecte, doncs abans de passar al següent grup, si voleu fem una última ronda fent una última reflexió sobre aquest tema. S'han fet els dos, bueno... fem una última ronda i passem al següent grup. Llavors, si vols, aquest cop comencem per aquí i acabem amb mi. Doncs comencem per aquí.
Doncs que aquesta entrevista ha servit molt per reflexionar de el que pateix la gent del bullying i la persona que els ajuda a solucionar-ho, de com es sent ella, aquesta persona que els ajuda i la persona que ho pateix.
Això també, no sol, és perquè escolti també, m'agradaria que vissin nens i que poguessin escoltar això i poder... A veure, depèn que van, el que li fan bullying i el que fa bullying també, perquè el que li fan bullying es pot informar i l'altre que vegi que és el bullying i que pari d'utilitzar-lo, perquè són coses molt, però molt fortes.
A mi m'ha servit per reflexionar i per saber com la gent d'altres països, bueno, d'aquí també, que ho passa molt malament amb el bullying, i he reflexionat molt bé i ara sé com és el bullying, què significa i això.
A mi m'ha servit per també reflexionar i pues, saber més que hi ha molta gent que està patint bullying i pues, que no sé què...
Bueno, jo penso que ho volia dir però no he trobat el lloc, no? I doncs ho dic ara, que jo penso que en els instituts, en els centres educatius, no a tots, òbviament, però la gran majoria, no es tracta amb la importància que s'hauria de tractar el bullying, perquè penso que és com un tema tabú a les escoles i doncs penso que s'hauria de fer moltes més xerrades sobre això i conscienciar-nos des de ben petit sobre el que és el bullying.
Doncs a mi m'ha agradat molt aquesta estona i com ha dit gairebé tothom, doncs ens ha servit per reflexionar i que s'haurien de parlar molt més d'aquests temes perquè són bastant importants perquè hi ha persones que ho passen molt malament i doncs això.
Perfecte, doncs amb aquestes reflexions passem, fem una mica de pausa i passem al següent grup.
Adeu!
Adeu!
Tornem al programa Som Aquí amb noves adolescents, en aquest cas, del Consell d'Adolescents de Tiana. Fem una ronda de presentacions.
Hola, jo sóc la Gala.
Hola, jo em dic Amaret.
Jo sóc la Ona.
I jo la Nicole.
Com hem fet amb els vostres companys, en primer farem una reflexió de com ha sigut la trobada amb en José Ramón Ubieto, com heu trobat el fet de poder fer-li preguntes, les respostes que heu tingut. Després posarem quatre talls de quatre preguntes que heu fet vosaltres i els vostres companys, les comentarem i comentarem alguns dels temes que han anat sortint al llarg de les preguntes o que tracta en José Ramón Ubieto i trobem interessants. Llavors, dit això, comencem primer comentant com us ha agradat l'experiència. Si voleu, comencem per aquí mateix.
Vale. A mi m'ha agradat molt, ja que no cada dia tens l'oportunitat de preguntar-li dubtes d'aquest tipus que passa molt sovint a un expert.
A mi m'ha agradat i m'ha semblat interessant. Bueno, jo de petita com que li tenia por als psicòlegs per una estranya raó i veure un de més de prop és com molt tranquil·litzant.
A mi m'ha semblat molt interessant i m'ha agradat molt. I bueno, la sensació de que tu puguis anar fent preguntes a una persona que et vagi responent a certs dubtes que tenies, doncs m'ha semblat molt bé.
Ai, no sé, interessant.
és que no sé.
Us ha donat l'experiència d'entrevistar algú?
Sí, ha sigut molt guai. Sí.
I bueno, abans de començar amb el primer tall, com has tret el tema, us sembla que el fet de la psicologia o anar al psicòleg encara és un tema tabú tant entre nens com entre adults? El fet d'anar al psicòleg és una cosa estranya o vosaltres ja ho teniu normalitzat?
Jo crec que és força normal perquè no has d'estar completament malament del cap per anar al psicòleg, pots anar només pel fet de poder parlar amb algú i sentir-te bé, fins i tot si no et passa res molt greu, només per poder parlar amb algú.
Sí, jo penso igual, però jo quan era petita com que em van portar al psicòleg i era com la cosa més horrible que em va passar al món. I llavors no em van tornar a portar, però ara que sóc més gran m'adono que era una gran oportunitat, que la vaig desperdiciar.
Jo és que no sé què dir.
Doncs si voleu passem al primer tall i el comentem.
Quin consell li donaries a algú que vulgui ser psicòleg de gran?
Que s'ho pensi dues vegades. Perquè hi ha molts psicòlegs i molt pocs treballen, no? Però si després d'això encara vol continuar, doncs el primer que ha de fer és conèixer ell mateix, s'ha de conèixer una mica, perquè no pots ajudar alguna persona si tu mateix no coneixes la teva pròpia història. No? O sigui que primer hauria de fer una mena d'investigació personal, d'anàlisi personal, per poder després ajudar els altres.
En el vostre cas, us interessa el món de la psicologia? Us veieu de grans psicòlegs, per exemple?
Psicòleg especialment.
Jo sí.
A mi és que el tema de psicologia, no sé, no m'agrada gaire. Perquè si ja no m'agrada tractar amb els meus propis problemes, encara no m'agrada tractar menys amb els de l'altra gent.
Exactament igual.
A mi, els meus propis problemes, la veritat és que no m'agrada pensar-li perquè, doncs, per què? Però sempre m'ha agradat ajudar la gent que veig que té problemes perquè jo mai he tingut problemes en plan super, super serios, però sí que ho he passat malament en alguns moments i sé que no et sents bé. Per això m'agrada ajudar la gent.
I jo estic d'acord amb la Nicole de que, bueno, jo crec que, bueno, jo tampoc els meus problemes no m'agrada tractar-los, però igual que ha dit la Nicole, a mi m'agrada ajudar la gent, llavors jo veuria una possibilitat.
Bueno, jo no sé gaire ajudar.
Doncs passem al següent tall.
Per què la gent s'autolesiona?
Bueno, hi ha diverses raons, no? Una raó és perquè a vegades se senten molt angoixats, molt desbordats, hi ha problemes que no poden solucionar, a lo millor són víctimes d'un abús, a lo millor estan en una situació que els pares fan coses que els hi preocupen molt, a lo millor els pares tenen problemes mentals, d'alcohol o no sé què. Llavors totes aquestes situacions quan els angoixen, que és un tall, és una manera de tallar amb una situació, no? És una manera de posar un límit. Llavors l'autolesió el que provoca és com una mena de control de l'angoixa, no? Quan està molt desbordada, l'autolesió fa com una mena de parón, no? Fa una aturada de l'angoixa. Però també hi ha persones que s'autolesionen per sentir-se vives, perquè senten que no, que a la vida no hi ha res que els emocioni, i a vegades el dolor produeix una mena de vitalització. Però cada cas és diferent.
Bé, algú vol comentar alguna cosa aquí abans de plantejar?
No.
Que jo crec que no sempre és només en plan... Aquesta pregunta és més general, perquè depèn de qui, perquè hi ha persones que sí que, per exemple, no els hi sembla bé una cosa, en plan, no... Ells volien menjar una cosa i no han pogut menjar això i ja es pensen que tenen un gran problema i aleshores pues, es volen fer mal per alguna raó. No sempre és només un cas, jo crec que cadascú té les seves pròpies raons.
Sí, jo, bueno, hi ha gent que, bueno, en comptes de petita algo que té algo, és simplement perquè s'exigeixen massa.
Lo mismo.
En el vostre cas, esteu començant l'adolescència. Llavors, ara mateix, com quan us plantegen que hi ha persones de la vostra edat que passen per aquestes situacions, com us fa sentir de...
Malament.
Malament. Sí, a veure, és terrible pensar que algú es pugui fer mal a ell mateix per un simple problema, que a vegades no tenen ni cap ni peus, però que, no sé, ho fan perquè sí, però bueno.
Jo crec que el pitjor és pensar que a vegades nosaltres discutim amb una persona o alguna cosa no ens surt bé, en plan, un petit problema i ja ens pensem que tenim la vida super malament i no sempre pensem que hi ha gent que ho té molt, molt pitjor i de veritat pateixen coses, a veure, que potser de veritat a tu sí que et molesta de veritat, però hi ha molta gent que diu en plan em fan bullying però no consideren de veritat que hi ha gent que passa molt pitjor.
Una de les teories del José Ramón Oviedo és que en la societat d'avui els nens creixen sota la lògica dels adults, és a dir, tenen unes expectatives dels pares sobre els fills de el meu fill ha d'aprovar totes les assignatures o fins i tot treure excel·lents, o els exigeixen unes coses que potser els infants en aquest cas tenen el seu ritme o cada un té el seu... Llavors, quan arriben a l'adolescència aquesta pressió sobre ells també es pot reflectir en aquestes coses. Llavors, vosaltres creu que si des de petits us ensenyessin a gestionar les emocions o fer les coses diferents s'evitarien aquestes coses de problemes quan creixen de...
Sí, evidentment, perquè tu has crescut sempre amb una idea i després quan tot comença a canviar, doncs sí. No saps com tractar-ho, sí, i tu, pues, tu t'emprenyes amb tu mateix perquè has estat sempre visquent d'una manera, doncs ara que tot sigui diferent, doncs,
sí.
No t'agrada.
Bueno, a mi no és exactament això, però quan jo era petita, bueno, i encara una mica, però jo m'enfadava com molt fàcilment i quan m'enfadava és com que ja perdia el control i després és com... no sé, com si em desconnectés la ment per un moment. I a mi, quan era petita, com que m'ho deixava molt passar i quan, a mesura que em vaig fer gran es va convertir en un problema que intentava tractar.
Sí, sí. Un altre dels temes també relacionats amb això és el fet de tota aquesta pressió que tenen els nens de l'excel·lència i tot això. Llavors, també comenta el fet del poc temps lliure que hi ha, que els nens estan ocupats sempre amb activitats extraescolars, amb deures amb escola, i no tenen temps d'avorrir-se, el que ella anomena, de tenir temps lliure per imaginar o per crear coses o per simplement tenir temps lliure per ells mateixos. Llavors, en el vostre cas, quant de temps lliure teniu entre activitats extraescolars o deures i...
Uf, poc, molt poc. Sí.
Sí. Quantes activitats extraescolars feu, per exemple?
Tres.
Bueno, jo faig tres, però cada dia tinc una. Mm. Però, en plan, el meu cas, no és que, a mi em sobra temps, l'únic és que em prenc menys els deures, me'ls prenc molt lentament. Llavors, per això no em queda temps.
Sí, també.
Però jo soc una nena que directament no té temps, no té. Mm. Que ha de fer els deures com a les 11 de la nit perquè té moltes extraescolars.
Mm. I el temps que teniu lliure el feu servir per estar amb el mòbil, amb l'ordinador o feu altres activitats?
Sí, jo dibuixo.
Sí, bueno, també.
Jo, mentre veig la tele.
Majoritàriament jo estic amb el mòbil i amb l'ordinador jugant als Sims.
Sí, sí.
Bueno, perquè és que si no, tampoc, si dibuixo, després m'acabo avorrint perquè no m'agrada el que dibuixo. Després, si em poso a escriure, no sé escriure directament. I m'emprenyo. I si faig alguna altra cosa, no m'agrada. I doncs per això estic amb el mòbil o amb l'ordinador.
Jo sí que passo molt de temps amb el mòbil i amb l'ordinador. Amb l'ordinador per als Sims. I el mòbil per buscar idees per què dibuixar, perquè és que no sempre em surt. Sí.
Pues... Jo també us jugo a l'ordinador per als Sims, perquè són populars. I si no, agafo el mòbil, per simplement per mirar les redes socials, però potser a vegades em poso a dibuixar o a fer manualitats, perquè a mi m'agrada molt crear coses. Mm.
I, per exemple, vosaltres, els que comenteu que teniu també activitats més creatives, de dibuix o manualitats, creieu que si tinguéssiu més temps lliure tindríeu més temps per fer això i potser per desenvolupar encara més la vostra imaginació, la vostra creativitat?
Bueno, jo és que per les tardes tinc el temps que tinc, tinc bastant temps, però el que faig jo és que dibuixo a classe. No, igual. Després les notes van copant, però jo dibuixo a classe.
Sí. Jo penso, però és que el meu temps lliure no m'agradaria tindre més, perquè a vegades també el desperdicio molt. Sí. Mm. I per estar desperdiciant el temps, doncs millor faig alguna cosa útil i faig alguna cosa extraescolar.
I per vosaltres què significa desperdiciar el temps?
Bueno, jo desperdicio molt el temps quan m'estic mirant l'Instagram o algo i m'estic mirant només per no fer algo útil o estar-me mirant el sostre durant 300 sí. hores. És bàsicament per mi el que faig perdre el temps.
I quan esteu això mirant el sostre, el vostre cervell no està actiu, no està pensant en coses en...
No sé, però coses com molt inútils.
Sí. Jo... vaig pensant, però sobretot em concentro que estic mirant el sostre.
No, jo penso en unicornis.
Jo en girafos.
Doncs, seguint també amb el que heu comentat de les classes, amb l'altre grup també hem comentat que la majoria de classes que teniu són les típiques de 50-55 minuts de profe parlant i vosaltres allà asseguts.
Uf, sí, un avorriment horrible.
En realitat, bastantes classes ens deixen participar molt. Bueno, el problema és que la meva classe, no anem totes a la mateixa classe, la meva classe parlem massa i mai fem classe normal, sinó sempre estem tots cridant, tots caminant per la classe... tots sortint i entrant a la classe i pues, no fem classe normal.
El
nostre
igual. El nostre igual.
Sí.
La
nostra és la millor.
El bé.
Bueno. Aquí tenim tres classes. Dos classes que es porten fatal i una classe que aquí és tot meravellós.
Són uns àngels.
Sí.
Sol passar això, sempre.
Mirem Netflix i coses d'aquestes.
Nosaltres mirem Netflix i cridem.
No mirem Netflix.
Ens va posar Netflix un cop.
Jo veuré el paper.
Nosaltres ens portem bé,
I abans de posar el següent tall, Us agradaria que les classes fossin diferents, que no...
Sí.
És a dir,
sí,
que, sí, que fossin més participatives, més en grup, sí, més...
O... Sí, però no, perquè almenys a la nostra classe, quan intentem fer una classe participativa, no es pot, i llavors sempre, cada classe participativa que intentem fer acaba més mal de cap que una classe normal. Sí. Llavors, si almenys et posessin una mica d'interès, llavors m'agradaria que fessin les classes més participatives.
Sí, a la meva també, perquè hi ha molts profes al nostre insti que tenen idees en plan per fer activitats superxules. És només que, clar, com a una classe normal que hauríem d'estar tranquil·lament sentats, no fem res, no fem classe normal, doncs mai acabem fent les activitats divertides perquè pensen, no, acabarà tot descontrolat.
Mm. Doncs escoltem el següent tall.
Quines qualitats tenen els nens i nenes amb TDAH?
Bueno, TDAH vol dir que són moguts, no? I molts de vosaltres sí, segurament sou moguts també, no? I mogudes. Per tant, no hi ha un tipus fixe, no? Quan parlem de TDAH parlem de coses molt diferents, no? Llavors les qualitats són les de cadascú, són molt diferents, no? Però sempre s'ha de mirar que algú amb TDAH normalment és algú curiós, no? Que vol saber coses, que té curiositat, però que a vegades no sap ben com focalitzar l'atenció. Penseu que abans nosaltres teníem 12 segons d'atenció. És a dir, tu podies atendre 12 segons a un vídeo abans de decidir si t'agradava o no. Ara només estem 5 segons. Si els 5 segons no ens agrada, el parem. Si carreguem una pàgina web i els 5 segons no s'ha carregat, canviem. Per tant, vol dir que ara tots som una mica TDAH, no?
Bueno, que sí. Sobre aquest tall, voleu comentar alguna
cosa? Que té raó.
Sí, bueno, sí.
Bàsicament. I que... En plan, els 12 segons de reacció, en plan, et vol dir que, pregunto, si, en plan, tu mires lluvies o mires un vídeo, diu que abans trigaves 12 segons en saber si t'agrada o no, i ara
5, perquè ara sí. Tenim menys atenció.
Pues, exacte, poses un vídeo de YouTube, per exemple, i si els 5 segons no et convenç, el treus. Abans li donaves una oportunitat una mica més llarga, i ara ja és com més ràpid. Bueno. Perquè com tenim el consum tan a l'abast, fem molt zapping, entre cometes, com es fa la tele de no m'agrada, no m'agrada, doncs també amb el consum d'internet el mateix. Comences a veure un vídeo potser al Facebook o al YouTube on sigui, i si no t'agrada passar el següent, fins que et trobes algun que...
Sí. També potser perquè el títol no t'interessa i només has posat per veure si era diferent, però...
No, a vegades és al revés, que el títol sí. Sembla, el posen en plan sí. Supercridaner, en plan I blogs de gent.
Entres...
Sí, que hi ha molts blogs que la gent posa en plan el títol d'una cosa superguai que fan en aquell blog, però després t'has de tragar tot un vídeo i que només surt la part divertida a 5 minuts, aleshores, doncs clar, sí. Això no...
I relacionat amb el que hem comentat abans, si es fessin unes classes diferents, creieu que també... com sosté el José Ramón Ovieto, que els TDAH que ara es diuen que tenen els nens més moguts no serien TDAH, sinó simplement un nen així mogut i curiós i punt. Vull dir que no té un problema...
No he acabat d'entendre la pregunta.
Sí, vull dir, si creieu que fent unes classes diferents a les que feu ara d'estar 50 minuts asseguts i tal, que fossin més mogudes... Hi haurien menys casos de TDAH, sí, tal com sosté el José Ramón Ovieto.
Sí, seria més normal.
Perquè l'has estat tan assegut tanta estona a la mateixa cadira, fent el mateix, doncs t'acabes estressant i doncs, clar, et poses nerviós i l'únic que tens ganes és de moure't i parlar amb la gent i per això acabes tenint TDAH, una part.
Doncs continuem al següent tall.
Quina va ser la seva motivació per fer un llibre?
Bueno, mirar d'entendre una mica més el problema, no? Quan estàs escoltant gent, nanos en aquest cas, no? Adolescents que tenen problemes de bullying o de TDAH o d'abús de les pantalles, doncs tens la motivació de saber una mica més, entendre què passa i poder ajudar els pares, els mateixos nanos, els mestres.
Perfecte, doncs voleu comentar alguna cosa d'aquest tall?
No he acabat d'entendre.
Bueno, Doncs si, com queden ja pocs minuts per passar al següent, si voleu fem una ronda de reflexions finals de tot el que hem parlat i tot això, i ja passem al següent. Llavors, qui vol començar per aquí o per aquí?
Jo?
Bueno, pues jo. A mi m'ha semblat bastant interessant perquè, com hem dit abans, que hi ha molta gent que es pensa que pateix moltes coses i això, i la gent s'hauria de donar compte que no sempre per una cosa que passa els hi fan bullying ni tot això, i m'ha semblat interessant poder parlar sobre això.
A mi m'ha semblat interessant i divertit el tema de poder parlar d'uns temes que són bastant... Bueno, ara no són tan tabús, però abans eren molt tabús, i de poder entrevistar una persona que és més especialista i que et pugui resoldre alguns dubtes.
És que volia dir el mateix.
Doncs el mateix.
Doncs el mateix, sí.
La meva opinió. Jo opino que sí, el mateix que ha dit la Nicole, que hi ha això, la gent que li dona massa importància als seus problemes, en plan... I hi ha gent que sofreix molt, molt, molt més, i sobretot també hauríem de no fer orelles sordes i intentar veure si algú de veritat està sofrent una d'aquestes coses per intentar ajudar-lo.
Perfecte, doncs amb aquestes reflexions fem una pausa i passem ja a l'últim grup del programa.
Busquem grans lovers. Persones compromeses i que sàpiguen estimar com ningú. Grans lovers que vulguin acompanyar, escoltar, fer riure a persones que els necessiten de debò, que volen envellir amb tu. Més de 175.000 persones grans viuen soles sense desitjar-ho a Catalunya. A la Creu Roja busquem grans lovers. Suma't a fer voluntariat amb la gent gran. Més informació a creuroja.org o al 902 22 22 92. Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Som aquí, al programa dels i les adolescents de Tiana. Comencem amb l'últim grup d'avui. Llavors, primer de tot, farem una ronda de presentacions. Si voleu, comencem per aquí.
Hola, em dic Pau.
Jo em dic Adrià.
Jo em dic Abril.
Jo Martina.
I jo Martí.
Primer de tot, comentarem com ha sigut l'experiència d'entrevista al psicòleg José Ramón Ovieto. I després em posarem 5 talls de veu de preguntes que heu fet vosaltres mateixos i les comentarem. Llavors, comencem ara, si voleu, per aquí, amb com ha sigut l'experiència.
Una experiència que no he tingut moltes vegades i m'ha semblat molt exòtica. A mi m'agradaria tornar-la a fer.
A mi m'ha agradat molt perquè m'interessa molt el camp de la psicologia i tot això, i ha sigut una molt bona oportunitat per tot això. M'ha agradat.
A mi m'ha interessat molt poder parlar amb una persona experimentada en aquests temes, perquè sempre em faig preguntes d'aquestes.
A mi m'ha agradat molt perquè mai havia parlat amb un psicòleg ni amb ningú que hagi fet un llibre, i m'agrada molt.
Pues a mi m'ha anat bé una oportunitat com aquesta. Pues per tot aquest tema de la parla, ja té a la meva mare i la meva germana m'han ajudat molt, i pues no, però no sabia què fer amb el tema de les burles i tal, pues m'ha anat bé, pues l'he preguntat.
Molt bé, doncs comencem amb el primer tall.
Com podríem ajudar nosaltres mateixos a una persona que coneguem que pateix algun d'aquests problemes?
Bueno, la millor manera d'ajudar algú és parlar. Parla amb ell, mirar de que t'expliqui què li està passant, donar-li la vostra opinió i sobretot mirar de trobar entre tots alguna solució, perquè potser ell sol no la troba, però entre tots segurament la trobareu, no? Si és una persona que a l'escola no està ben integrada, segurament trobareu una fórmula perquè se senti una mica millor a l'escola.
Algú vol comentar alguna cosa aquest any?
Doncs que crec que ha sigut molt bona pregunta, perquè és veritat que hi ha molta gent que pateix d'aquestes coses i que la podem tenir molt a prop i no saber-ho.
Mm-hmm. Perquè hi ha moltes persones que tenen vergonya o por de dir aquestes coses i aleshores amb el que ell ens ha dit podem ajudar-ho sense que ells ens ho preguntin.
He fet aquesta pregunta també l'he fet als vostres companys del primer grup. Creieu que alguna vegada vosaltres heu tingut alguna actitud que no es consideri bullying, però que si hagi pogut molestar una persona i vosaltres de manera inconscient no ho heu sapigut i ara us heu donat compte del que realment veu fer?
Jo crec que no, perquè sempre penso molt en el que faig i en el que dic, perquè a mi m'han fet coses que no m'han agradat gens quan era petita i pues, sempre penso en si el que dic li puc fer mal a algú o... Així que jo crec que no.
Jo he conegut a gent que li ha passat i ha sentat molt malament.
Jo crec que sí que ho he fet, però sense arribar a fer bullying, perquè quan he vist que sí que ell està afectant, perquè jo faig com una mica en broma, dic xinxo, però de broma, saps? I pues, després he dit, ho fan el millor, no, que veig que s'està enfadant.
Jo, a tot aquest problema, certes vegades faig coses que molesten, però ho faig inconscientment. Ara m'agradaria
això. Doncs escoltem el següent any.
Algun cop has parlat amb un pare després de que el seu fill patís bullying?
Sí, he parlat amb molts pares que els seus fills han patit bullying i cadascú té una visió diferent, perquè hi ha alguns que consideren que no han ajudat prou al seu fill i estan molt culpabilitzats, altres que li treuen una mica de dramatisme, diuen que no és per tant, altres que estan molt culpables perquè no s'han assabentat fins al final del que havia passat. Bueno, cadascú viu d'una manera diferent.
En el vostre cas, com... Bueno, primer comentem aquest tall.
Jo, pues, els meus pares, quan a mi, no sé si és la paraula que tu les es volen, però... Entre la meva mare i la meva germana, pues sí que s'havien assabentat. Pues, pues, ho sé, perquè em van intentar ajudar al màxim. I sobretot la meva germana, amb dos anyets, em va ajudar. Va ser una de les persones que més em va ajudar.
Jo crec que la reacció dels pares, no crec que res, que hagi de ser la sentir-se culpables perquè no és culpa seva. Però bueno, tampoc ha de restar-li importància perquè importància té, perquè vulguis no segueix sent bullying.
Sí, hi ha vegades que potser si els pares li resten importància o es senten massa culpables fa que el nen o nena no vulgui dir-ho perquè no vol que els seus pares es sentin culpables o que li diguin que és un cuentista i un dramatista, o sigui, un dramàtic.
I vosaltres... Si us poséssiu en la pell de pares o mares, quina seria la vostra reacció al saber que el vostre fill pateix bullying?
Sorprès.
Pues, jo intentaria ajudar-li i pues, fer que jo he sofrit jo he sofrit bullying. Pues, més o menys crec que s'hauria de fer
i doncs jo aniria a parlar amb els pares dels nens, també amb el director o directora i els professors o professores. Pues això, parlaria també amb el nen, que està fent bullying amb el meu fill o filla.
Jo, bueno, jo doncs li preguntaria quant temps fa d'això, què li fa, i parlaria amb els pares del nen, amb el nen tampoc, perquè no vull d'això. I si veig que està molt, molt malament,
portaria algun psicòleg o potser canviaria d'escola. Això ja seria l'últim recurs. Si veig que va fatal i no es pot solucionar i el nen no vol anar a classe o a un campus o el que sigui, doncs el canviaria.
I clar, algun de vosaltres ha anat algun cop al psicòleg?
Bueno,
jo.
Jo.
Aquí, tres persones d'aquí, no és que haguéssim anat a un psicòleg, però era com una espècie de...
Unes...
psicologia en grup, però sense acabar de ser, perquè eren bàsicament parlar del que ens havia passat durant la setmana i fèiem activitats per saber com reaccionar davant d'aquest tipus de coses.
Era bueno, a mi també m'ha passat.
Era com un... no era un taller, era com una... un extraescolar que feies dintre el col·li voluntari abans d'anar a dinar, allò que fan anglès i això. Doncs pues hi havia una cosa que es diu TAE, que feien aquí a l'escola, i anava molt bé, i coneixies a persones, bueno, el monitor, professor, el psicòleg, que ens ajudava molt i va impactar molt en nosaltres i sap parlar molt bé de les persones i cuidar.
I a mi la veritat em va ajudar moltíssim.
A mi també.
No. A mi també, però també últimament estic molt estressat i una mica més trist, em noto, i pues, els meus pares, al final jo no vull fer-ho de moment, però no sé si ho faré, però... pues això, portar-me al psicòleg perquè estic molt estressat, molt nerviós, deprimit.
Jo he anat a un psicòleg, vaig anar un o dos mesos, i la veritat és que pues, no se m'ha passat, pues, m'ha ajudat molt.
I creieu que anar al psicòleg encara és un tema tabú, entre nens com adults?
Sí.
Jo crec que si els dius als teus amics et poden dir exagerat, anda, que no et fem res, o els nens, per culpa vostra és un psicòleg, anda, però si estem jugant només són bromes. Ja. Però crec que ara últimament en el psicòleg és algo més normal.
Bueno, però també
és més normal, que això vol dir que hi ha més problemes i tot això.
Depèn.
Bueno, també es pensen que o estàs malament del cap o tens un problema, que això li ha passat a uns amics meus de fora i... em fa bastanta pena que la gent opini això.
Sí, perquè sí. Els psicòlegs són algú que t'ajuda moltíssim i que aniria superbé almenys un cop a la vida anar-hi.
I no sé...
Sí, o encara que no et passi res, encara per tenir les idees clares.
Pues jo penso que anar a un psicòleg no és necessàriament per problemes mentals i tal.
Escoltem el següent tall.
Jo tinc una pregunta per tu una mica personal. Que, mira, resulta que jo amb 5 anys vaig tenir un problema que em va pensar a la sala de la parla i pues, des de llavors he rebut bastantes burles i pues, ara que tinc aquesta oportunitat amb un xifres com tu, et vaig preguntar també la tomaries fer. Perquè la meva germana i la meva germana m'han ajudat molt, però no saps què fer. Llavors, com la tu m'has fet tu? És un llibre amb la tu m'has llegit teus per ajudar-me.
Bueno, tu com et dius?
Pau.
Pau, i què t'agrada fer, Pau?
Pues m'agrada la informàtica i tal.
I en què ets bo?
Pues amb la informàtica.
A la informàtica? Però jugant, dissenyant, dibuixant o en què?
Dibuixant també.
T'agrada? Bueno, doncs hauries de continuar fent allò que fas bé, no? Perquè allò que fas bé és el que et farà tenir un lloc i un vincle i un grup, no? Amb la gent que tu estimes i amb la gent que valori això que fas, no? O sigui, no has de pensar en les coses que són difícils per tu, perquè aquestes ja les saps, no? Has de mirar les coses que tu pots fer, perquè al final de la vida el que compta és allò que t'agrada fer, no? Perquè amb això segurament la gent valorarà com una cosa positiva, no? O sigui que el millor llibre el pots escriure tu mateix, fent les coses que t'agraden i les coses que fas bé, que segur que hi ha moltes.
Bueno, no? Jo crec que ha sigut molt bona idea preguntar-li aquesta pregunta, perquè ja que tens l'oportunitat de parlar amb un psicòleg, doncs, bueno, doncs ho fas.
Sí, ha sigut un... sí. Sí,
bona idea.
Que sí,
què
ha pogut
aprofitar? Bueno, des de que m'han dit que vindré al José Ramón, pues pues estava pensant si fer-li aquesta pregunta o no. Al final, pues, la meva em va donar l'empenta per decidir-me i pues, al final la vaig fer i pues, aquest consell, pues, la veritat, m'ha tocat el cor i pues, m'ajudarà molt.
Perfecte. Doncs escoltem el següent tall.
Creus que els pares els fa vergonya parlar als seus fills del bullying?
Bueno, vergonya no. El que poden sentir-se és una mica culpables perquè si el seu fill ha patit bullying durant molt de temps i ells no sabien res, doncs pensen on estaven mirant per no haver-se assabentat de que això estava passant, no? Vergonya, vergonya, els fa vergonya parlar de sexe, però de bullying normalment no.
Has amagat alguna vegada algun secret d'algun nen amb bullying o algú?
Bueno, més que amagar, sempre hi ha un compromís, no? Quan parles amb un nano, els nanos i els adolescents sou persones, no? Abans de ser nanos o adolescents sou persones i per tant teniu un dret i un respecte pel que dieu, no? Jo sempre li dono molta importància a la paraula, per tant sempre els dic que les coses que parlem són confidencials, que jo no les explicaré a ningú, ni tan sols als seus pares, que en tot cas, si ells les volen explicar, que les expliquin, però que jo mai diré coses que ells no vulguin que digui. Per tant, no és amagar un secret, és respectar una confidencialitat a la qual tenim dret.
Jo crec que està molt bé que respectin la intimitat. Sí? No? Ah, vale. Que jo crec que sí que està molt bé que respecti la intimitat dels seus pacients, perquè encara que siguin els seus pares, tenen dret a guardar-li algun secret, ni que sigui.
Jo també crec que això, però si a vegades, pues, jo què sé, la cosa és difícil, jo crec que a vegades els hi tindries que explicar als pares. O almenys motivar el nen perquè ho digui ell. No, no dir-ho al psicòleg, sinó motivar, sí. Intentar motivar el nen perquè ell ho digui.
Jo estic d'acord amb la Martina. Que estic d'acord amb que tinguis voler que el nen tingui certa confiança amb ell, pues, crec que els pares no se'ls ha de guardar res. I pues, estic d'acord amb ella perquè que motivar el nen que ho digui als pares és una manera de que no, el nen no guardi res als pares i que el nen, a part d'això, tingui certa confiança amb el José Ramón.
Perfecte. Doncs abans d'acabar fem una petita ronda. Em resumim en poques paraules el que ha sigut la sessió d'avui. Comencem per aquí.
Una sessió bastant especial, molt íntima i a la vegada molt oberta.
Ha sigut una sessió que m'ha encantat, que m'ha agradat molt parlar amb el psicòleg i crec que és molt xulo fer així coses diferents i tenir com convidats, entre cometes i això.
A mi també crec que ha sigut una experiència superguai perquè d'aquest tema, per exemple, sí que teníem més idea que d'altres que hem parlat, saps? I això està millor també perquè sabem més què dir.
Doncs a mi m'ha semblat molt bé perquè potser jo ja he superat el bullying, però els nens que no, els ajuda molt i doncs així. I ha estat molt bé perquè hem pogut parlar amb un psicòleg que jo mai he fet, bueno, en el taller aquest, però a part d'això jo mai ho he fet i m'ha encantat.
Ah, per mi ha sigut una sessió per festa, perquè amb això, tant com he dit, ha sigut una oportunitat que no de provar, però no se'm presentarà mai més a la vida.
Doncs amb aquesta última reflexió i amb aquest últim grup acabem el programa. Moltes gràcies a tots i totes per estar aquí i ens veiem al següent mes.
Ja.